9 i 19, 4 i 19, obrim aquest espai de valoracions del ple extraordinari d'ahir dijous, dedicat doncs, a una proposta sobre els quioscos que va presentar Sa Unió i també aprovar l'acció concertada per a CAF, que fa els continguts d'aquesta casa de Ràdio Illa. Tenim amb nosaltres el primer dels nostres intervinents, que és el president del Consell, Llorenç Córdoba. Benvingut, president.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies i enhorabona per tenir ja secció concertada aprovada.
Així és, a més per unanimitat. Bé, vostè mateix, quina valoració fa del ple d'ahir?
Bueno, va ser un teatre preparat per el que va servir, que és per intentar fer manifestar que jo estic tot sol, per fer, com que legalment pues, no podien fer altra cosa o han volgut fer a nivell d'espectacle i anar en contra de lo que diu la normativa. I jo aquí l'únic que podia fer amb una encerrona com aquesta, perquè he de recordar que les formes de fer-ho són unes altres, com per exemple la Junta de Govern, que són pues, ja diverses que he convocat, que en la primera no varen voler acceptar les urgències, perquè per ells no sí, era urgent solucionar el tema dels quioscos. Mm. Bé, doncs vaig haver de convocar una altra Junta de Govern, allí on varen votar en contra.
De la seva proposta estem parlant, de la proposta sí, que vostè va presentar perquè es declarés desert el concurs.
Exactament, sí. I a més vull recordar, i crec que no és un detall, és prou important, és una proposta basada en un informe de serveis jurídics del Consell Insular, que és el que té més potència, més que un informe extern, però és que a més també tenim un informe extern del catedràtic de la Universitat de les Illes Balears, dient que no hi ha que adjudicar a les propostes més valorades. Ell proposa una altra via, està bé, però el que està clar és que tots aquests informes el que diuen és que en aquestes altures no es pot adjudicar i que jurídicament la decisió més correcta és no adjudicar, llavors ja farem una cosa o farem una altra. Però jo vaig presentar exactament el mateix, perquè és que quan un ha fet tot el que pot fer, el que no pot fer és tirar-te per enrere. Si present proposta, la present, i es demana un informe extern que diu una cosa, però resulta que com que no interessava a segons quina gent aquest informe, l'amaguen dins un calaix, es quedeien, que els altres amagaven les coses dins el calaix, ja resulta que ho fan ells. Pues aquest informe que van amagar dins un calaix va costar quasi 4.000 euros i no li varen fer cas perquè no convenia. Bueno, pues,
es refereix a l'informe de Fundació Universitat i Empresa que va fer el catedràtic Félio
Bauzà.
Això, Félio Bauzà, perdó.
Exactament, sí, sí. Aquest aquí, pues, llavors, pues, com que el vaig demanar, pues, sí que va aparèixer. I llavors aquesta persona va dir, bueno, pues, si en voleu encara un mes d'això, que el facin dins a casa. Vale, dins a casa, dins a greu, no em vull embolicar massa, però
sí,
com que
jo
me toca el primer
sí.
Turn i llavors els altres torns toquen els altres grups, doncs ja m'has vingut per on mirar, no? Que perquè va triar la lletrada de recursos humans per parlar d'un tema de conveni col·lectiu. Jo crec que només això ja ho explicaria, però bueno, puc explicar més. Per l'escala d'ordre de quan tindria que haver demanat, el senyor secretari s'ha declarat mil vegades incompetent. Jo no ho crec, però bueno, si ell es declara incompetent per fer això d'aquí, doncs potser ell és incompetent. La coordinadora per llaços familiars no és compatible. La lletrada de contractació, com que està a la mesa, és incompatible. El senyor Valladolid és incompatible perquè té família que també té adjudicatària. Segons me va informar la coordinadora, la lletrada litoral va dir que sobre aquest tema no faria ningú informe, en el qual me quedava un lletrat d'urbanisme, un de turisme i un de recursos humans per parlar d'un tema laboral. Jo crec que això és explicació, és ben clara, no? Jo hauria preferit que fos el secretari, sí, però si ell es declara incompetent per fer aquestes coses, perquè ell també està a la mesa, doncs no puc fer altra cosa. Llavors es parla d'inseguretat i se m'acusa d'inseguretat, quan l'únic que té informes jurídics, en tinc dos, un intern i un extern, en la meva proposta som jo. No hi ha cap informe extern no hi ha cap informe jurídic, i això és important, és que la paraula està aquí. No hi ha un informe jurídic que diga que es té que adjudicar en els nous. Hi ha una decisió de la mesa de contractació, que és una decisió tècnica, assessorada per juristes. Assessorada pel senyor secretari i assessorada també per l'interventor, però són assessorades. Ells no voten, ells no prenen decisions, ells assessoren jurídicament i econòmicament a un criteri tècnic. Aquest criteri tècnic se'ns passa a la mesa de contractació per prendre una decisió i és un criteri més importantíssim dins tots els altres. Però és que resulta que el procés administratiu te diu, vale, aquí tens una proposta. Si tu tens una motivació i, a més, un interès general, tu te pots apartar de la mesa. I no passa res. Ja ha passat altres vegades. No passa res. Però, bueno, tens que motivar i tens que tenir, ho tens que motivar jurídicament i tens que tenir un interès general. Doncs, home, tenim un informe del catedràtic de dret administratiu de la Universitat de les Illes Balears, tenim un informe intern encara més potent perquè és del Consell Insular de la lletrada que es dedica a recursos humans i a laboral parlant de convenis, i l'interès general està en que hi ha que començar a muntar, i això ens costaria 0 euros.
Queda clara la seva postura, o sigui, queda clar el sentit del seu vot i com vostè ho justifica amb aquests dos informes, un de la Fundació Universitat i Empresa i l'altre d'aquesta lletrada de recursos humans del Consell Insular. Al respecte de la decisió de la mesa, jo em va semblar entendre que ahir el secretari, quan va intervenir, precisament el que va dir va ser que ell avalava la proposta de la mesa de contractació, quan va intervenir just abans de la votació, va citar un article d'un text legal.
Sí, sí, per suposat, però no dic res de nou ni res que no hagi dit jo. Però si està d'assessor legal de la mesa, si està d'assessor legal de la mesa, és que intentar dir el contrari seria absurd, vull dir, és una repetició de lo que és la seva funció, vull dir, ell està d'assessor legal de la mesa, en el qual, clar, avala perquè seria absurd que fos assessor i que no ho avalàs. És que això són dues coses diferents. Si jo, en la decisió de la mesa, no m'estic clavant. Jo, quan he dit que la mesa no havia fet la seva feina, és que ho ha dit la mateixa mesa en la seva acta. Jo ho he recollit de la seva acta, les seves afirmacions, que no estic acusant de no fer-ho. Jo respecto totalment la decisió de la mesa, però jo tinc una responsabilitat, i la responsabilitat és quan veig que hi ha coses que no s'han fet bé, quan vaig crear dos informes contraris en aquesta adjudicació, el que tinc que fer per seguretat jurídica del Consell Insular de Formentera i dels consellers que estan a la Junta de Govern és fer una proposta en la línia que és més correcta, però no perquè la vegin Llorenç Còrdoba, és perquè la bones juristes.
Ja per anar acabant, perquè estem fora temps, a més, vostè d'aquí 3 minuts i mig té la Junta de Govern, i jo li anava a preguntar, clar, ahir es va aprovar una proposta perquè vostè traslladi a la Junta de Govern doncs aquesta proposta de la mesa de contractació pel que fa a l'adjudicació dels quioscos. Vostè, a la Junta que comença d'aquí 3 minuts, portarà aquesta proposta que es va aprovar ahir en ple?
No, aquesta no la puc portar, ni l'anterior tampoc, que ho vaig intentar, perquè quan va acabar el ple ja era massa tard per donar-li entrada, però sí que us dic que el dilluns s'ha convocat una junta extraordinària urgent només per aquest tema, allò aniran 4 propostes. Són les dues propostes que ha fet la mesa. Una és la que diu el pla que t'havia de presentar, doncs perfecte, si el pla em diu que tinc que presentar-la, jo no vaig anar contra el pla, ni som un dictador, ni estic anant a part des de més, ni deixo que no parli ningú com se me va fer jo, que vaig demanar per article 69 per al·lusions personals, és meu, no? I sí. La vicepresidenta de la Unió doncs em va callar la boca com a president i no em va deixar intervenir, amb això no s'ha vist mai tampoc.
Bueno, llavors, li va dir que si intervenia vostè també havien d'intervenir els altres.
No té per què, és un tret d'al·lusions. Si en els altres no se'ls hi ha d'al·ludir, no té per què fer, no és un torn més, és que és un desconeixement de reglament orgànic que sembla mentida que es desconegui això d'aquí. És la seva funció conèixer això d'aquí. Si no ho coneix, entonces, bueno, pues no m'ho va donar. Durant aquesta proposta d'adjudicació a 7 quioscos, que són a 7 que diu la mesa, durant la proposta de reclamar la documentació en el quiosco que li falta, aquell que va veure un que no complia, sí. Quina sorpresa, i en aquest se li demanarà la documentació perquè també la pugui presentar. Llavors tornaré a presentar la mateixa meva, perquè és que s'ha bé fonamentada jurídicament. I llavors presentarem una quarta, que seria, doncs bé, si prefereixen l'informe d'en Feliu Bausà, perquè el senyor Alcaraz va arribar a dir que l'informe de la lletrada del Consell era vulgar. Va utilitzar la paraula vulgar. Jo, és que... I llavors som jo, és que ataques funcionaris i és que no està d'acord amb els funcionaris. Una cosa són les paraules, l'altra són els fets, i jo crec que això s'estava lligant. Entonces, bueno, pues presentaré a Sant Feliu Bausà en sa fórmula de desestiment. Però aquesta fórmula, justament, és sa fórmula que diu sa Unió com es pot costar sols. Bueno, pues si al final sa majoria sa Junta de Govern, que són 3 persones de sa Unió, i estic jo com a president, pues ells, en sa majoria que tenen, voten fer aquesta fórmula, pues votaran fer aquesta fórmula. Haurà bufet lliure. Jo tinc claríssim el que vaig a votar, que es vaig a seguir en la mateixa línia que he fet, i seguir votant. I voldria acabar simplement dient una cosa, perquè jo crec que hem arribat a un punt de el pescado está vendido, que jo estic ben tranquil en la meva consciència perquè he intentat les coses correctament i sobretot legals, i he lluitat per mantenir una Formentera com sé que hem conegut fins ara. I que crec que, com seguim així, ja no tornarà. I això ens ho hem de plantejar els ciutadans, però sobretot els polítics, de totes les forces polítiques. L'imatge que es va donar ahir de tots els grups polítics que estan aparellats entre si, que s'estan fent, atacant a una persona per una raó, jo crec que dona molt per sospitar. Però això ho tindran que explicar en les pròximes intervencions els grups que venen darrere.
Ja per acabar, president, i el deixem anar, i li agraïm molt que ens pugui llegir aquests pocs minuts. Ahir, en el ple, tant Sa Unió com G per F com el PSOE, en algun moment van demanar la seva dimissió. Com ho viu, això? S'ho planteja?
Home, la gent arria la paraula de dimissió amb molta facilitat i sense recordar-se de del que ha dit abans, i sobretot quan... Si em pots demanar dimissió quan vulguis, si està bé, jo pues, si crec que dient, pues, daré la raó, parlaré amb tu, demanaré per què, i si em dones raons, pues, dimitiré i tot. Jo crec que aquestes coses tenen que ser objectives. El que no pots és estar de perfil i, de sobte, quan t'interessa pressionar i quan t'interessa que el president assumeixi una cosa, amenaçar que demanarà la dimissió si no aprova allò. Perquè no és que digués, o d'inici, no varen dir que demanarien la meva dimissió, varen dir que si jo no aprovava això, demanarien la meva dimissió. Això és un condicional, això és una coacció, això són amenaces. O sigui, si el president del Consell no aprova això d'aquí, demanarem la seva dimissió. Es pot dir, sí, però no pots condicionar un fet, no me pots apretar amb un fet així. Jo és el que no m'esperava del Partit Socialista i del senyor Ramírez. Llavors, clar, ho vaig dir en el ple, es va veure que realment era així, va dir, no, jo demano la dimissió perquè sí. Bueno, pues quan s'aclareixi el senyor Ramírez i quan es vegi com va tot, pues és una altra decisió que hauré de prendre, i si m'entenc que anar, pues m'aniré, però m'entendré que anar per alguna raó especial. Si ells venen a ple demanant això d'aquí, s'aprova, jo vaig votar en contra, per suposat, s'aprova, jo què tinc que fer com a president? Assumir-ho. I jo ahir mateix ja vaig firmar les propostes, o sigui, tornant del ple, vaig agafar l'ordre del ple, que era instar-me a que es presentassin aquestes propostes, i jo els vaig firmar i es presentaran els pròxims dies. Jo crec que més ràpid és impossible, perquè en seu d'avui no era possible, ja estàvem fora de plaç. Dilluns es resoldrà aquest tema.
Molt bé, moltíssimes gràcies, president Llorenç Còrdova, que ja té ara mateix la Junta de Govern a celebrar. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana a tots.
Un anunci, dèiem, i seguim amb l'anàlisi del ple insular. Això és el de Farah Far de Radio Illa. Tot seguit, Rafael Ramírez, Alejandra Ferrer i José Manuel Alcraz, representants del PSOE, de G4F i de Sa Unió.
A la platja de Llevant, el quiosco Manolito és el nostre petit secret de Formentera. Obert primavera, estiu i tardor, des del matí fins que es pon el sol, tenim la cuina en marxa tots els dies. Per una torrada i un suc natural, envoltats de naturalesa i amb el silenci de la mar al matí. O per l'alegria d'un dinar de pasta ben feta, peix fresc o altres especialitats amb amics o família, Quiosco Manolito, a la platja de Llevant, en el nostre petit secret de Formentera. Accés des de s'Estany Podent, vora el camí de Sa Roqueta. Reserves al 669-309-802. Visiteu les nostres xarxes. Quiosco Manolito, a la platja de Llevant, primavera, estiu i tardor.
Són les 9.34, les 4.34, seguim amb aquest anàlisi del ple, tot seguit amb Rafa Ramírez, conseller del Partit Socialista. Benvingut a Radio Illa, conseller.
Bon dia, Pepa, bon dia, Formentera.
Vostè mateix, què vol destacar del ple d'ahir?
Bueno, pues dos cosas. Primero, que se firmó, que se aprobó por unanimidad pues la acción concertada con la CAF. Los socialistas pusimos en valor el trabajo que se hace desde la radio pública. Y también pues avanzamos, ¿no? Que entendemos que es un momento de hacer una reflexión y un pensamiento sobre el fondo, ¿no? De cómo se presta pues bueno, la radio pública, cómo se financia, cómo se organiza, y creemos que es el momento, lo dijimos hace 5 o 6 años, ¿no? Y bueno, pues ya hemos visto que la situación que tiene actualmente la radio pública y cómo es la estructura, pues debe ser repensada y no puede ser que la situación que hemos vivido, ¿no? Este año y la situación a la que han llegado, pues el riesgo de los trabajadores, ¿no? Que nos tenía bastante preocupados. Por otro lado, tuvimos un pleno absolutamente esperpéntico con un orden del día en el que había solo extraordinario, solo había dos puntos, y el primero era intentar, bajo nuestro criterio, intentar que el señor Lorenzo Córdoba volviese a la senda de respetar el procedimiento administrativo. Estoy muy contento porque he oído la intervención que ha hecho ahora mismo hace 2 minutos, y bueno, pues va a hacer lo que toca, que es dejar de secuestrar la legalidad, dejar de secuestrar el procedimiento administrativo, llevar a la Junta de Gobierno, donde está el secretario nacional habilitado, donde está el interventor, donde está pues los miembros de la Junta de Gobierno, la propuesta la adjudicación con la propuesta que viene de la mesa de contratación, que es lo que tenía que haber pasado hace 9 meses. Que los ciudadanos sepan que hemos tenido que llegar a esto, a hacer un pleno extraordinario que ha costado dinero a los ciudadanos porque se negaba a cumplir con el procedimiento administrativo, que los ciudadanos sepan que todo el tiempo que no esté un chiringuito abierto cuando toca, ahora esta temporada es culpa del señor Lorenzo Córdoba. Nos alegramos de que se venga a camino, decía que hizo, yo recomendaría ver el pleno, ¿no? Fue uno de los plenos más esperpénticos que he visto en mi vida. Creo que el más esperpéntico de esta casa, desde que somos Consejo Insular, y los ciudadanos pueden ver cómo al final, pues los argumentos que escribía el presidente con dos informes externos, ¿no? Que decía que los demás no tenían informes externos, ¿no? O sea, bueno, pues el secretario al final con mucho acierto deja muy claro que el procedimiento administrativo que se estaba siguiendo desde el equipo de gobierno anterior con esta licitación, la mesa de contratación, bueno, pues el único que estaba secuestrando, que estaba evitando que se produjera lo que se tiene que producir, porque es el ordenamiento jurídico y porque es el procedimiento como toca ser, era el presidente, ¿no? Y bueno, pues lamentar la tristeza y el espectáculo que se dio a los ciudadanos y agradecer que al final pues el señor presidente yo creo que se ha dado cuenta de que tenía dos caminos, o volver a la senda del procedimiento administrativo o irse a su casa, y ha elegido volver a la senda del procedimiento administrativo y respetar los criterios jurídicos de la casa y de los técnicos.
Continúan solicitando la seua dimisión desde el PSOE.
Entendemos que si es cierto con lo que ha dicho, que el lunes llevará a la Junta de Gobierno pues la propuesta que presenta la mesa de contratación, donde se debatirá con la legalidad los políticos y votarán y tomarán una decisión. Bueno, pues entendemos que de momento pues es lo que tenía que hacer, ¿no? Lo que no entendíamos era que dijese al sea el pleno que no lo haría, ¿no? Que esto es lo que no entendíamos.
O sigui, ja no demanaran la seva dimissió.
En principio no.
Molt bé, conseller Rafa Ramírez del Partit Socialista, moltes gràcies i que tingui un bon cap de setmana.
Gràcies.
Seguim amb aquest anàlisi del ple, en aquest cas amb la portaveu de Gent per Formentera, amb l'Alejandra Ferrer, benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Vostè mateixa, què destacaria de la ple, del ple extraordinari d'ahir?
Bueno, en primer lloc també parlar de la bona notícia, no? Que és aquesta oportunitat que varen tenir ahir de votar a favor de continuar amb el tràmit de l'acció concertada per Ràdio Illa, que és la que possibilita que un dia com avui puguem estar tots aquí i explicar com va anar aquest ple, la que possibilita que estem informats absolutament del que passa a Formentera i, com tots sabem, pues, l'única ràdio pública que tenim aquí a l'illa. Així que una bona notícia i bueno, demanar al Consell que continuï amb aquest tràmit tot lo ràpid que es pugui per garantitzar que aquest servei de Ràdio Illa es pugui continuar donant i sobretot que els treballadors de Ràdio Illa pugueu treballar en les condicions que toca. També es va parlar d'aquest canvi de manera de gestionar Ràdio Illa, que pensam que evidentment s'ha de treballar des de Gent per Formentera. De fet, vàrem anar pujant aquesta acció concertada i el pressupost per Ràdio Illa feia, perquè vèiem que la ràdio pública va creixent d'una manera contínua i que s'ha convertit pues, en un punt d'informació molt important. Ho vàrem veure sobretot al Covid, que en situacions molt importants aquesta ràdio és la que va arribar a totes les llars de Formentera per donar la informació, i per això estarem del costat de qui vulgui canviar o ajudar amb aquesta gestió, una gestió que consideram que ha de continuar en mans de la CAF, però que també consideram que el Consell ha de donar molta més ajuda, també tècnica, no només econòmica, perquè això sigui possible. Dit això, pues, crec que ahir vàrem viure pues, un espectacle, un circ, un ple que sincerament, i n'he passat de plens, és un dels més tristos que he conegut, perquè crec que es va veure pues, la situació en la que està el Consell, de degradació política i bueno, va ser un ple a més amb molts molt de públic, sobretot pues, els concessionaris i també part dels treballadors dels mateixos. Com deia, una situació molt trist, una situació que creiem que és resultat de les promeses que va fer Sa Unió al llarg de les eleccions i que han fet que totes aquestes famílies pues, duguin quasi 10 mesos sense saber com continuar amb les seves vides. No? Tots sabem que quan no es resol un tema de l'administració, pues no pots ni tan sols posar-te en un contenciós si no n'estàs d'acord. De totes aquestes persones que al llarg de la campanya pues, varen fer aquestes promeses, ja, que és absolutament lícit, sobretot quan dus molt de temps a l'oposició i no saps com funciona la casa, però després entres a la casa i has de veure que hi ha un procediment administratiu que s'ha de seguir, que hi ha un secretari, que hi ha un interventor que garanteixen el funcionament de la casa. Hi ha una part que han entrat en raó i han vist com funciona això, ens agradi més o menys el resultat, perquè d'això ningú en parla, no es tracta d'estar d'acord o no amb el resultat, sinó que es tracta de garantir la legalitat i la democràcia dins de la casa. Així que hi ha una part que ha entrat en raó, que és Sa Unió, que a més va presentar aquesta proposta per poder obligar al president a dur aquesta proposta de la mesa de contractació a la Junta de Govern, i una altra part que considera que pot governar tot sol i que el Consell és una dictadura on ell pot estar per damunt de la llei. També dir que estem contents d'escoltar que ho durà a la Junta de Govern
el dilluns,
però sí que és cert que, bueno, que no podem estar fent un ple de manera contínua per obligar el president a fer la seva feina. La proposta era molt fàcil i era, bàsicament, es podria haver resumit en una frase, que és que el president compleixi amb la llei i amb els tràmits del Consell. La mesa de contractació té els funcionaris més qualificats de la casa, incloent el secretari i l'interventor, que garanteixen tant la seguretat en la part econòmica com la seguretat jurídica del Consell, i són els responsables de fer una proposta que després ha d'aprovar la Junta de Govern. Això és el que es va aprovar ahir, i això és el que s'hauria d'haver fet ja directament l'estiu passat.
Alejandra Farré, consellera de Gent per Formentera, moltes gràcies i bon cap de setmana. Va, més coses. 9:43, 4:43, posant ja punt i final aquest anàlisi del ple amb la intervenció del representant de Sa Unió de Formentera, en José Manuel Alcaraz. Conseller, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, Pepo, bon dia a tothom.
Vostè mateix, què destacaria d'aquesta sessió extraordinària del dia d'ahir?
Bueno, primer de tot, agrair el suport de Partit Socialista i Gent per Formentera, que bueno, la proposta d'esplè extraordinari que havia demanat Sa Unió es tenia que celebrar, perquè està obligat el president a convocar-lo. La proposta nostra era clara, que la proposta que fa la mesa de contratació d'aquest Consell s'aprovi en Junta de Govern i que el president deixi de bloquejar-la. I aquesta proposta va tenir la unanimitat dels tres grups polítics que hi ha dins el Consell. La unanimitat absoluta. Per tant, el president va quedar absolutament tot sol en la seva decisió de sortir per la tangente, com es diu en castellà, i no fer cas a la mesa de contratació. Ell pot dir que el plenari va ser un teatre, que Esplanari, esplanari és esplanari. Ell és president gràcies a l'esplanari d'aquest Consell. Dir que esplanari és un teatre és una paraula molt forta. Dir que dir tot el que va dir i quedar-se tan ample, perquè quan va acabar esplanant i encara va dir que la resolució que li havia donat esplanari que no li faria cas i que avui no la portaria a Junta de Govern, avui ha tornat a repetir. Esperàvem aquesta convocatòria per dilluns, perquè encara els membres de la Junta de Govern de Senyor no l'han rebuda ni hi han preguntat a secretaria, encara a secretaria no en saben res. Però bueno, estem acostumats a que el president pues, digui coses que encara no ha fet o que no farà, o està a l'expectativa.
Ho repetim, conseller, pels oients que estiguin enganxant ara, fa pocs minuts el president Llorenç Còrdova ha anunciat que en una junta de govern que convocarà de cara al dilluns presentarà quatre propostes. Una, la que es va aprovar ahir, és a dir, que es traslladi la junta de govern i sotmeti a votació les propostes d'adjudicació que ha fet la mesa de contractació del concurs de quioscos. Una altra relativa a que es reclami el a l'oferta més ben valorada des de fa dos dilluns, la d'Escopinar, que aporti la documentació adequada, i d'altra banda les dues propostes que desaconsellen l'adjudicació, que una és la de declarar el concurs desert i l'altra la de declarar el concurs desestimat, una recolzat per aquest informe de la lletrada de recursos humans i l'altra per aquest informe de la Fundació Universitat i Empresa.
Clar, el president sap que si seguia per tant d'unanimitat d'esplanari podia entrar en prevaricació. El president, ahir li vaig dir, i tinc els papers aquí, si vols després te l'ensenyo, té aturat des del dia 8 d'abril l'adjudicació que li proposa la mesa de contratació, està assignat per l'interventor, falta la seva signatura, i la petició al senyor Bartolo Escandell Torres, del quiosco d'Escopinar, perquè aporti la documentació requerida en 10 dies, perquè el primer que havia quedat en puntuació no va presentar el que tocava i ha passat en el segon, que era el senyor Bartolo, i li tocaria a ell tenir el quiosco si aporta aquesta documentació.
Això és el que farà el dilluns, en principi, no? Presentarà aquesta reclamació de documentació.
És el que hauria de fer, va fer el 8 d'abril, que encara no ha fet, i per això no van tenir que convocar el ple extraordinari per forçar situacions com aquestes, que és molt lamentable que tinguem que convocar un ple extraordinari per forçar el president a que faci el que té que fer. El president alega moltes coses, ho he escoltat abans, diu que a la lletrada de Litoral se li va negar a fer els informes. Això és absolutament mentida. Això és absolutament mentida. Segueix acusant a funcionaris de la casa i els segueix posant en subjectiu de deslicitadors, en subjectiu de desabogats externs, segueix mentint. Diu, jo tinc un informe extern. És que un informe extern no val per res, senyor president. No li entra en el cap. Si no està avalat per els serveis jurídics de la casa, no val per res. Si el propi Félia Bauzal li ha dit per escrit, ahir mateix ho va llegir ell en el plenari. Bueno, declarar el desistiment, si no hi ha cap servei jurídic de la casa que ho avali, no serveix per res. No hi ha cap servei jurídic de la casa que ho avali, per tant, no serveix per res.
De fet, això és una de les conclusions que posa el mateix informe.
Exacte.
No? O sigui, el mateix informe diu que es necessita un altre informe dels serveis jurídics de la casa per declarar aquest desistiment.
Exacte. Després, es treu un altre conejo a la xistera, declarar desert, amb un informe d'una lletrada que no ha participat en cap moment en el procés de contratació. Des de l'any 2021 que portava en el procés de contratació, aquesta persona no ha participat en cap moment. Després mos enterem que és un copia-pega d'un escrit d'un dels licitadors en el mes de febrer. Un copia-pega absolut d'un dels licitadors. És totalment terrorífic. I després, en la jurisprudència que justifica declarar deserta aquest concurs, el president es treu... el secretari diu que això no és possible perquè hi ha jurisprudència i que no, per aquests motius desconveni laboral, no es permetria declarar de certes concurs. La Junta de Govern no es diu això. El president s'encara en el seu secretari, fot dos cops de puny damunt la taula i a crits li diuen al secretari que segueixi llegint el següent article d'aquesta jurisprudència. Ja ho fa el president. Aquesta acta encara no està publicada perquè el president es nega a publicar aquesta acta. Per aquest motiu, un altre dels motius és que amb aquest acte el propi president admeteix que ell ha fet els càlculs d'aquest informe jurídic, que això és molt greu, I un altre dels motius perquè els quals no publica aquest acte de la Junta de Govern és que el secretari de la Casa diu que avala la proposta de la mesa de contratació.
Això ho va dir ell a la Junta, en el ple.
És també que el president diu que la proposta que defenem nosaltres no té cap validació jurídica, ni cap informe jurídic que l'avali. No, no, és que no és veritat. La proposta que fem nosaltres i que fa Gent per Frontera i que fa el Partit Socialista és la mesa de contratació, és la que marca la llei de contractes de sector públic. Que la mesa de contratació hi ha tres tècnics, hi ha quatre tècnics, perdó, hi ha tres lletrats, en els quals hi ha, en els lletrats, hi ha secretari general de la Casa, que és que avala tot el procediment, i en els tècnics hi ha l'interventor, que avala tot el procediment en matèria econòmica, i avalam tot el procediment perquè continua en el que marca la llei de contractes del sector públic. És que es vol apartar de tot això, senyor president, amb un informe, amb una jurisprudència que ahir li vaig llegir, i perquè ell va llegir només un tros, i després jo li dic, senyor president, continuï llegint. I ell deia, no, i vaig tenir que llegir-ho jo. En la jurisprudència que ell mateix marca per dir que el concurs es quedi desert, es diu ben clarament que això que alega es té que justificar en fase d'execució. No en fase de licitació, que és com ens trobem ara, sinó en fase d'execució, una vegada està adjudicat i una vegada està en marxa el procediment i els adjudicataris ja estan fent feina, que el Consell té que comprovar que s'estan complint els plecs de condicions. I ho diu aquí, si vols ho llegeix, que són 30 segons. Diu, el Tribunal Contractual, el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuales, que és el màxim òrgan de contratació de l'Estat.
Sí.
Diu, pues bien, como ya hemos dicho en varias ocasiones, así la resolución XXX, el precepto solo es aplicable a la fase de ejecución del contrato, no a la de licitación. En el presente caso, la adjudicataria, como la recurrente, con la presentación de su oferta, ha aceptado pura y simplemente, sin condición ni reserva alguna, lo establecido en los pliegos, y por tanto, la obligación de cumplir el convenio colectivo de aplicación, de modo que tiene a su favor la presunción de que en la ejecución del contrato cumplirá con las obligaciones laborales establecidas en el PECAP. Esta presunción, que por referirse a la fase de ejecución y no de adjudicación, no puede romperse por el órgano de contratación en la fase de adjudicación. Però si és que la jurisprudència que aporta ell mateix es contradiu. Ell vol enganyar els adjudicataris que hi havia els darrers anys, dient-los que és possible que es quedi desert, que llavors, per cert, s'hauria de treure un altre concurs i potser tornaven a guanyar els mateixos. És que és una possibilitat. I si es queda desert, aquest estiu no tenim quioscos, que també és l'altre engany que fa el president. Perquè tenim una concessió, ens hem d'atendre a la concessió. El president vol una autorització administrativa temporal que no ha demanat, que no ha demanat formalment, que no tenim i que no li podran donar, perquè nosaltres hem fet les comprovacions en costes i no li poden donar. Està enganyant en els quiosquers antics, diguent-los que per aquest estiu ells continuïn, qui sap si s'estiu que ve també, perquè un nou contracte encara tardaríem un any i mig, i després el que pogués passar, mirau, estem en 2024, estem parlant d'un contracte de 2021 que s'hauria d'haver adjudicat, en la qual cosa, l'única possibilitat de que hi hagi quiosquers aquest estiu és que el president porti ja, i avui a la Junta de Govern no ho fa, perquè es celebra ara i no ho ha portat, que s'adjudiquin ja la proposta de la mesa de contratació.
Ja estem fora de temps, senyor Alcaraz, però una pregunta. Si ho portàs el dilluns s'aprova aquesta proposta d'aprovar l'adjudicació proposada per la mesa de contractació, de quins temps estaríem parlant després? Quins terminis? Com va això?
Bueno, està clar que aquest estiu tenim que tenir quioscos, però ens trobam a finals d'abril. Jo no estic dins l'àrea de medi ambient ni de contratació, però, home, espero que en el mes de juny poguéssim tenir quioscos. També dependrà dels materials, perquè, clar...
Aquestes són altres, subministres, les fustes, el no sé què. Sí.
Si hagués passat fa dos anys, ja hauria dit clarament que no ho hauran tingut. Però avui dia, pues, el més probable és que sí, però que serà complicat posar en marxa en aquestes altures al 100% l'actual... els actuals que estan, si vés els anteriors com si són els actuals, és que hi ha que buscar treballadors, és que allí hi havia treballadors, hi havia empresaris, tenen incertesa tots de què passarà aquest estiu, algo que haurien pogut solucionar fa mesos, perquè podíem solucionar fa mesos això d'aquí. El president diu, jo no tenia sa proposta, sa mesa de contratació, hasta fa uns dies, no és veritat? És que ell, i ahir li vaig dir, ell és l'impulsor que sa mesa de contratació fagués sa feina, perquè ell és el conseller litoral i és el que tenia que portar endavant el tema de l'adjudicació dels quioscos. Ell no pot estar a la mesa de contratació, però sí que s'impulsó i és que li dius a la mesa de contratació continuar en el seu procediment. I resulta curiós que quan s'ha més a contratació, després de s'escrit d'un abogat de les parts, continua en el procediment, el president es dedica, i ahir no ho va negar, a cridar en un diumenge en els membres de la mesa de contratació perquè no es reuneixin. Ahir li vaig dir en el plenari, és veritat això, president? No ho va negar.
José Manuel Alcaraz, portaveu de la Unió, conseller del Ple, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.